passeu sense trucar.
Què tal? Bon dia i bona hora des de la sintonia de Ràdio Valira. Avui tenim un passeu sense trucar molt especial i molt diferent, ja que per assumptes personals avui no pot estar el Riqui. I esclar, abusant de la confiança de les amistats, que diuen que ja fot fàstic, tots els... avui tenim Chico Nuevo en la ràdio. No és nou, eh? No és nou, perquè ja fa molts anys que el tenim, gràcies a Déu, que és el Joan Marc Miralles, ja que li toca el dimarts al seu espai. Joan Marc, benvingut.
Hola, bon dia a tots els oients.
Com anem?
Molt bé, molt sí? Bé, sí, sí, sí. Aquí encantat d'estar a la cadira del jefe.
Ah.
Espero que no dirà res.
No, no, no. No, aquí. Home, que ja ho saps que... que teniu...
li guardo calenta, eh?
Això, sí. Sí. Bueno. Doncs com dèiem, avui no tenim el Riqui, però tenim el Joan Marc, que ens farà companyia i, evidentment, doncs, el tindrem amb el seu espai de l'univers del Miralles, perquè és un no parar, és un no parar. Aquest tema, sempre hi ha descobriments...
No, avui carregadíssim d'actualitat, a més, eh? D'última hora.
D'última hora.
Sí, tot el que et vaig enviar ahir de,
sí, ja...
del guió, el menú aquest que us envio cada setmana,
sí,
l'haurem de regirar perquè hi ha novetats de darrera hora importants.
Va, parlarem de l'Àrtemis, potser?
Parlarem de l'Àrtemis,
ah,
sí, sí, sí,
molt
sí, sí.
Bé.
Però no només, eh?
No només. Carai, tu... és un no parar, això.
No, para... no, sí, i a més, tot el dilluns, tot el dilluns.
Tot el dilluns.
Ara, això per preparar el programa és fa complicat.
Home, sí, és clar, perquè prepares unes coses i després sorgeixen unes altres, però vaja, l'actualitat és la que mana.
I tant.
És la que mana, eh? Doncs res, que avui ja és 3 de febrer, avui és Sant Blai. Avui felicitem els que es diuen Blais, eh? Blas, Epi Blas. Te'n recordes?
I tant, barrer, i tant. Ui, ja ho veia, eh?
Aquí jo sí, també.
Sí, sí, sí.
Que macos.
Sí, sí, jo sempre vaig ser un fanàtic de l'Epi. Em sembla que us tenia més
amb
sí, ninotets a casa.
Ninotets, sí, eh? Sí, 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 sí. Doncs, de fet, encara existeixen aquests personatges, eh? Del barri Sesame Street, eh? Com es deia. Un dia que és fresquet, les coses com siguin, perquè tindrem de màxima uns 7 graus, de mínima 2 sota 0. La lluna, que la teníem plena, però ja va minvant, eh? Que tenim aquest 97,2% de...
Finalment l'hem pogut veure, eh?
L'hem pogut veure, dies... sí, noi, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, aquest matí es veia resplendeixent sobre el cel, fantàstica la lluna.
I que no para d'haver-hi... com es diu aquest últim ara, aquest últim fenomen de pluges i tot això? No me'n recordo, però que li posen un nom sempre per conèixer-los, però dius, bueno, avui dono una mica de treva, però torna a arribar un front d'aquests.
El Leonardo, veus.
El Leonardo.
Ara arriba el Leonardo.
El Leonardo.
Sí, sí.
I no és el Da Vinci,
no,
per
no,
cert.
No, no, i anem per la L i no, encara no hem arribat ni a la meitat de l'hivern.
És que està sent un hivern, la veritat. A veure, és un hivern-hivern? O és un hivern conseqüència del canvi climàtic, malgrat molta gent diguin que això són figues d'un altre paner, que això no existeix?
No, és possible que el canvi climàtic ja tingui alguna influència amb els climes més extrems. Eh?
Sí.
No és només escalfament el canvi climàtic, també
no,
és refredament.
És
a dir, fer climes més extrems, fa més fred, hi ha tempestes més fortes, ventades més fortes i coses que no s'havien vist abans. Eh?
Uns aiguats increïbles.
Uns aiguats, granissades al mes de gener, amb llamps i trons en el Camp Nou, això no s'havia viscut mai.
Sí. És veritat. És veritat.
Sí, sí, sí.
Ai, Déu meu, parlant del Camp Nou, no sé si jugueu a casa o jugueu a fora, però avui hi ha partit.
Sí, avui Albacete.
Albacete, el que va donar una puntada de peu al 3-0
sí,
al Real Madrid, no?
Sí, sí, sí. Anem sobre avís, eh? No ens podem relaxar.
No.
Ahir escoltava el Hansi Flick i ja ho deia, que teníem d'aprendre del que li va passar al Madrid.
És que no et pots refiar, no?
No, 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 no.
De vegades va relaxat.
No, ja ha dit que el Joan García seria titular i que Lamine Yamal segurament també ho serà.
Oh. Bueno, doncs a veure.
Anirem a jugar amb les estrelles a Albacete.
I contents que estaran aquella gent d'Albacete, eh?
I tant, sí, sí.
Pocs ho devien pensar.
Ex-primeres ja estan patint a segona, però bueno, ja...
Ja. Aquí al Futbol Club Andorra també patim una mica, eh?
Bueno.
A veure, esperem que es mantinguem, si més no, a la...
Per ara estem en una zona tranquil·la.
Sí, això és cert, això és cert.
Sí,
això
si
és
continuem
cert.
Així, normalment, si no fem com vam fer contra el Castelló aquest cap de setmana, jo espero que l'Andorra anirà tirant, però contra el Castelló ens va faltar ambició. Yeah. Vam sortir a empatar i... No es pot sortir a empatar en el futbol avui en dia.
No, has de sortir
I menys a la segona divisió, on tots poden guanyar, tots, eh?
Sí, sempre ho dieu els que enteneu, no?, que és una lliga punyetera, la segona.
El Granada, que està també molt malament, va guanyar el Racing, que és el líder.
Imagina't.
És a dir, que aquí tothom pot guanyar.
Doncs res, a jugar s'ha dit, i això és un no parar, després vindrà la Champions, i anar fent, que estava sentint que Barcelona ha sofert, o si més no, el senyor Collboni estaria molt content d'acollir la final...
La final del Mundial
del
2030,
Mundial,
sí.
I Barcelona.
I el Jean Laporta també estaria molt content que el Camp Nou sigués la seu d'aquesta final. El camp del Barça ja va ser el camp d'inauguració del Mundial 82. I doncs ara tocaria que sigui.
A veure.
A més, serà l'estadi més gran d'Europa quan estigui acabat.
A veure.
Més gran que el Bernabéu. Sí. Més petit que el de Casablanca, que és l'altre candidat que hi ha...
Sí, ara el Marroc, final, sí, cert.
Perquè... És un mundial organitzat entre el Marroc, Espanya i Portugal. I doncs les seus que estan ara mateix proposades per la final són el de Casablanca, el Bernabéu i ara el Camp Nou. Ja veurem. Suposo que és a la FIFA que li tocarà decidir, o el comitè organitzador, en el qual hi ha la FIFA. Sé que el Jean Laporta té molt bones relacions amb la FIFA.
Mira, jo seria del parer, i així ja et deixem tranquil i ja podràs marxar. Canviem una miqueta l'estructura del programa i, si et sembla, doncs anem amb el teu espai, perquè sé que tens moltíssimes ganes d'explicar-nos totes aquestes novetats que ens deies, així que donem pas a l'univers del Miralles.
L'univers del Miralles.
Fa una estoneta que ho dèiem, Joan Marc, i quan ens enviaves el guió del que faríem avui, clar, ha variat una mica perquè hi ha novetats de darrera hora.
Sí.
I, evidentment, hem de començar, com aquell que diu, pel final, per la tercera notícia que teníem,
sí,
oi?
Sí, de novetats n'hi ha tres.
Tres.
Però començarem per l'Artemis, que potser és la més candent, que és la que ha sortit ara... Bueno, va sortir ahir, en realitat, perquè ahir va haver la primera repetició general pel llançament de la missió Artemis 2. És una missió que és tripulada, amb quatre astronautes, és la primera del programa Artemis que és tripulada, i aquests quatre astronautes han d'anar a donar la volta a la Lluna.
Wow.
És a dir, que és la primera vegada des del desembre del 72... que hi ha astronautes que van tan lluny i que donaran la volta a la Lluna. Això, l'última missió Apolo va ser l'última vegada on hi va haver astronautes que van anar tan lluny.
És a dir, estrany que hagi passat.
Ha passat molt de temps, més de 54 anys.
Sí, 54.
54 anys, és a dir, que ha passat molt de temps des d'aquesta darrera missió i ha costat tornar a muntar i trobar els recursos per tornar a muntar una missió cap a la Lluna. L'interès ja ve de lluny, perquè tot això va començar amb el president Obama ja fa uns quants anys, fa més de 15 anys, que va ser el primer que li va donar impuls realment als projectes que tenia la NASA, i el Trump va continuar-ho, Biden ho ha continuat, i doncs la missió Artemis 1, que es va fer sense tripulació, es va fer fa 4 anys, va ser el novembre del 2022 que es va llançar. S'havia llançat la primavera i no es va llançar fins al novembre, és a dir, ja fa gairebé 4 anys,
sí.
que no, 3 anys i mig, d'aquesta primera missió. I doncs ahir va haver realment el que és la repetició general amullat, que en diuen, perquè amullat, perquè s'emplenen els tancs del coet, de l'SLS, el Space Launch System, que és aquest coet que ha de portar la càpsula Orion amb els quatre astronautes. Es van emplenar de 2,6 milions de litres d'hidrogen líquid i oxigen líquid, i es van fer un van comprovar tots els sistemes del coet i de la càpsula per veure si hi havia algun problema. I n'hi ha hagut de problemes. Oh. Això és la notícia que hi ha hagut, perquè ells pensaven que podrien llançar a finals d'aquesta setmana. El finestre de llançament era entre el 8 i l'11 de febrer. Si tot hagués anat bé és quan s'hagués llançat, i no ha anat bé.
No.
Quins problemes s'han trobat? Pues en els mateixos que va tindre l'Artemis 1, per començar, és a dir, fuites en la connexió entre la torre de llançament i el coet, amb els tubs que connecten per fer passar l'hidrogen líquid a dintre, sobretot hidrogen líquid, a dintre dels tancs del SLS, fuites que en primer moment semblava que es resolvien, però després van començar a incrementar-se i els hi costava mantenir els tancs plens, perquè a mesura que es va emplenant, l'hidrogen líquid va sortint, n'han d'anar ficant més, però necessiten tindre els tancs plens i estables per poder llançar el coet. Doncs aquest problema no està resolt, i és el problema principal. D'altres problemes menors van ser talls amb la comunicació amb la càpsula i amb els sistemes del coet. És a dir, no hi havia astronautes a dintre la càpsula, no van participar d'aquesta repetició general, però es testegen les comunicacions, sobretot amb els ordenadors, per tindre en tot moment controlat el que està passant en el coet. I aquí hi van haver talls que també s'han de resoldre, i l'últim problema, que aquest potser és més greu per la tripulació, és que la vàlvula que ha de permetre la pressurització de la càpsula, la càpsula està pressuritzada amb una certa pressió al seu interior, pues no funcionava bé, es va intentar arreglar i no va acabar de funcionar bé, és a dir, que no es podia pressuritzar la cabina a la pressió que es volia, que s'ha de mantenir, i clar, evidentment, si surt una cabina que no està ben pressuritzada, es pot despressuritzar en l'espai i matar o explotar, perquè a l'espai no hi ha pressió, doncs si no es manté bé la pressió de l'interior, pues la despressurització és explosiva, una miqueta el que va passar amb l'Apollo 13, i pot destruir completament la càpsula Orió. Doncs això és un problema greu i aquí s'haurà de retreballar. Doncs la conclusió de tot és que el llançament està posposat fins al mes de març.
Si ho tenen tot resolt, a veure.
Es farà una segona repetició general d'aquí al març, si es pot, per revisar que tot funcioni, si s'arriben a resoldre tots aquests petits problemes que han sorgit. La finestra de llançament és entre el 6 i el 9 de març, després hi ha una altra finestra de llançament a l'1 d'abril, una altra entre el 3 i el 6 d'abril i una altra el 30 d'abril. I ja sabem aquestes dates perquè us he explicat moltes vegades, per poder fer llançaments des de Cap Canaveral s'ha de tallar el tràfic aeri a sobre de la zona de l'Atlàntic en el qual el coet sobrevola, per qüestions de seguretat, sobretot si mai hi hagués algo que fallés, que es pogués recuperar la càpsula i que no caiguessin trossos de coet a sobre de vols comercials que estarien. És una zona en la qual hi ha molts vols comercials.
Per això,
La FAA, que és l'autoritat de vols dels Estats Units, ha de donar l'autorització per tallar el tràfic aeri en aquestes zones, i clar, evidentment, no ho pot fer de manera així, perquè les companyies aèries han de poder tindre alternatives i han de poder desviar les seves rutes. I doncs, per això ja sabem aquestes finestres de llançament. A més, hi ha nous altres llançaments que ja estan programats, que no pot coincidir amb cap dels llançaments. N'hi ha un de l'Elon Musk ara que també estava programat, que es va tindre a retrasar perquè hi havia la finestra de Artemis, es poden llançar a la vegada dos missions d'aquest tamany, doncs això ja ho sabem. Una altra conseqüència que això ha tingut, els astronautes estaven en quarantena des del 21 de gener a Houston, ja ho havien comentat, que perquè no es posin malalts i no passi res durant la missió, se'ls fica en quarantena uns 15 dies, 3 setmanes abans de la missió, i se'ls manté. Ara us deixaran anar, evidentment, no us mantindran en quarantena fins al mes de març, se'ls deixaran anar i 2 o 3 setmanes abans de que se sàpiga finalment quina és la data de llançament, els tornaran a ficar en quarantena, aquests quatre astronautes, una dona, una dona americana, dos homes americans, un afroamericà i un canadenc, que serà, pues, aquí hi ha novetats, primera dona, el primer sí. afroamericà i el primer canadenc que donaran la volta a la Lluna.
I els russos no estan engrescats, estan per altres coses.
Els russos estan engrescats amb Ucraïna i amb fabricar drons, i el seu programa espacial ara mateix es limita als vols a l'Estació Espacial Internacional, que els han de complir per contracte, perquè hi ha un contracte fins al 2030 en el qual han de mantenir l'Estació Espacial Internacional. I és únic que estan fent els russos ara mateix a nivell de missions espacials tripulades. No estan interessats en la Lluna i no tenen els recursos per anar a la Lluna. No hi han anat mai, amb persones, només hi han anat amb robots, i fa molts anys també que no hi han llançat cap missió cap allí.
La Índia també és un país molt...
La Índia sí que hi ha... La Índia hi envia robots, els xinesos també n'hi han enviat. Els xinesos sí que estan preparant missions tripulades cap a la Lluna, però hi ha molt secretisme darrere del que fan els xinesos, i no se sap si... Bueno, potser amb el temps potser arriben abans que els americans.
Ja ho perquè, bascanem.
Sí, no, perquè els americans ara sí que podran fer aquest vol al voltant de la Lluna, això ho poden fer, però per aterrar a la Lluna necessiten del coet de l'Elon Musk i de les càpsules que està desenvolupant, bueno, la càpsula que ha d'aterrar a la Lluna l'està desenvolupant també l'Elon Musk, i ara mateix ni se l'ha vist aquesta càpsula, és a dir, no...
Està en procés de fabricació.
Està en procés, i si funciona com tot el que funciona l'Elon Musk, que és en provar i fallar i tornar a provar i tornar a fallar, i funciona així, amb les fallades, per arreglar les coses, pues, aquesta càpsula potser la veiem d'aquí 15 anys. És a dir, que ara tindrem aquest vol al voltant de la Lluna, i esperem que tot vagi bé, però no hi ha data, tot i que està previst per d'aquí un any el vol, l'aterratge a la Lluna, realment un mes calent està a l'aigüera. Els xinesos potser arriben abans, perquè com que no sabem el que fan exactament, és possible que avancin, ells sí que ho fabriquen tot. No ho fiquen ara el Musk, ara el Bezos, ara
ells
ho fan tot,
ja,
la seva indústria, i ho fan tot amb intern, i segurament poden arribar abans. També n'hi ha d'altres, que els Emirats Àrabs també han enviat robots a la Lluna. Molta gent està interessada perquè hi ha recursos a la Lluna que es poden utilitzar.
La Lluna és de tothom.
La Lluna és de tothom, sí, hi ha un tractat internacional que diu que la Lluna...
Que el Trump se li posi el cap que vol la Lluna...
Sí, com Groenlàndia.
Ara s'ha calmat el tema de Groenlàndia, però...
Però, a veure, hi ha un ordre executiu del Trump en el qual obliga a la NASA a anar a la Lluna... Però, bueno, evidentment, aquests ordres executius valen el que valen. Tu no pots obligar la NASA a res, perquè fins que no hi hagi seguretat total pels astronautes i que els ginys i els coets i tot estigui preparat, no hi podran anar.
Clar, una persona que sigui així com una miqueta escèptica d'això del que vagi l'home a la Lluna i tot això, pensa, estem a l'any 2026, fa temps que s'hi treballa, sorgeixen problemes, i a la dècada dels 60 s'hi va anar?
Sí, a veure, tot és una qüestió de recursos i de voluntat. A la dècada dels 60 hi va haver la voluntat política, i a més hi van haver els recursos. Es va dedicar 10% del producte interior brut dels Estats Units en el programa Gemini, Mercury i Apollo, i doncs, clar, quan dediques molts recursos...
És qüestió de calés, això, també.
Esclar,
perquè va amb una
recursos
milionada.
I voluntat.
Clar.
I arribes a anar. Però, a veure, el que ens va mostrar també l'Apollo 13 és que s'hi va anar amb una sabata i amb una espardenya. Hem de recordar que els ordenadors que hi havia en l'Apollo, avui en dia no són ni una calculadora científica que tenim. Tenien aquesta potència. Però, evidentment, és complicat anar a la Lluna, i podia passar qualsevol cosa en aquell moment, encara pot passar avui en dia, però potser hi ha més consciència del risc avui en dia que no passa en aquell moment, i a més hi havia la cursa i doncs la voluntat d'agafar els riscos que calia per anar fins allí, però aquests riscos es va veure amb el programa del transbordador espacial que no eren acceptables. I amb el transbordador espacial es va perdre dos transbordadors espacials. Mira, abans d'ahir, l'1 de febrer, va fer 20 anys de la pèrdua del Columbia a la tornada sobre Texas. Es va desintegrar. Tot perquè, mira, ara que parlem de manteniment en les rutes ferroviàries, Rodalies i en l'AVE, doncs aquí no es feia el manteniment de les proteccions per protegir de la calor de la reentrada. És a dir, no es canviaven bé, hi havia unes peces de ceràmica que recobrien tota la part de sota del transbordador espacial i no s'havien canviat totes les que s'havien de canviar per fer economies en el programa espacial. Només es canviaven les que es veien que estaven molt malament i per un forat que es va crear en la reentrada van caure algunes d'aquestes parts de ceràmica que protegien de la calor, va fer un forat en l'interior del transbordador i va explotar. Explotar.
Déu-n'hi-do.
Sí, fa 20 anys, set astronautes que es van perdre. I després,
molt fort, una tragèdia va ser, el recordo.
El Challenger que va explotar quan va despegar, aquí també, problemes de... Mira, de fuites d'hidrogen en el tanc.
Potser van més en peus de plom, ara, no?
Sí, no.
Clar, és que a veure...
Es perdia hidrogen, aquest hidrogen, que és hidrogen líquid, està molt fred i formava plaques de gel. Al despegar, aquestes plaques de gel van tocar amb parts importants del transbordador i del tanc de carburant. Es va fer un forat en el tanc de carburant i aquest forat es va incendiar i va explotar el Challenger pocs segons després de despegar sobre Cap Canaveral.
Qui va ser la primera persona que té constància d'aquesta... Home, la Lluna, no? Pels antics, pot ser també com una mena de Déu, com el Sol i tal, però on es va començar a gestionar això de voler arribar a la Lluna?
Juli Verne va escriure un parell de llibres anant a la Lluna, el Voyage a la Lluna, el Viatge a la Lluna, del Juli Verne. No, jo crec que és molt antic.
És molt antic,
Sí. Ja a l'antiguitat es parlava amb les catifes voladores que arribaven fins a la Lluna.
Sí.
Bueno, sempre ha sigut un desig de l'home d'anar a explorar el que tens més a prop. Evidentment no sabien ho lluny que estava en aquell moment, però els primers intents realment científics... Bueno, tens el Tintín, que descriu gairebé perfectament el programa espacial americà. Fins i tot els americans estaven preocupats que l'Hergé sigués un espia.
Clar.
Perquè, a més, l'Hergé tenia lligams amb el Partit Comunista i amb els russos.
Ui.
I doncs tenien por que algú li hagués infiltrat alguns dels seus contactes, li hagués infiltrat el programa americà, però bueno, a finals dels 40, quan els coets van esdevenir una realitat, es va veure que seria possible anar a la Lluna.
Sí.
Doncs, però bueno, fins al 2026 haurem d'esperar un temps haurem d'esperar.
Si el març s'hi podrà anar, si tot estarà com Déu mana, perquè si no també és una responsabilitat, perquè és clar aquí veiem els quatre, en aquest cas, que els astronautes, però és clar aquí hi ha una gentada treballant-hi de manteniment i tot plegat increïble.
Sí, hi ha molta gent, sí. No, hi ha molts milions, milions de dòlars
que
s'han ficat en aquest programa. Dic, l'Artemis data de l'Obama, que no es deia Artemis a l'època, va canviar de nom, però data va ser el president Obama que li va donar el seu impuls definitiu.
Doncs a veure, s'haurà d'esperar i tu ens ho aniràs explicant. Ara, per on passem? Deixem la Lluna?
Sí, deixem la Lluna, parlem del Sol.
Parlem del Sol.
Parleu del Sol. El Sol continua molt actiu, molt, molt actiu, tan actiu que ahir va sortir la flamarada més grossa de tot aquest cicle solar, una flamarada X, que és el màxim, X8.3, no s'havia arribat, em sembla que la més grossa fins ara havia sigut una X7, és a dir, que aquest és 10 vegades més potent que la darrera flamarada. Per sort, l'ataca solar d'on va sortir aquesta flamarada no està apuntant directament cap a la Terra, ens fregarà...
No, que ens rostiria, no?
Gairebé. No, ens fregarà això, i tot i fregar-nos, la NASA avisa d'una possibilitat de tempesta geomagnètica important, no de les més grans, però important. Ja hi ha disrupcions de la ràdio tant a Austràlia com a Nova Zelanda, també a Groenlàndia, en els pols són els primers que noten aquestes disrupcions de la ràdio perquè es polaritza el nostre camp magnètic i llavors la troposfera, em sembla, o la mesosfera, que és la on les ones ràdio reboten, esdevé transparent per les ones ràdio i no acaben de rebotar, i doncs la ràdio d'ona curta no funciona a nous pols ara mateix. És a dir, si el Trump volgués invadir Groenlàndia ho tindria fotut.
Bueno, amb l'Starlink tornar a demanar ajut al Musk, no?
Però aquest ataca solar està girant cap a nosaltres i en els propers 2 o 3 dies estarà perfectament alineada amb nosaltres, i doncs si torna... És una taca solar que ja hem dit que és una fàbrica per flamarades i per ejeccions de massa coronal.
És que enorme, fa por tot això, enorme.
És la més grossa que s'ha observat durant aquest cicle solar, i realment potser en els propers dies tindrem... Bueno, aquesta nit ja podrien tindre aurores boreals a la nostra latitud, si la tempesta geomagnètica és prou important, però esperem que tota aquesta setmana estem en avís de que hi podria haver aurores boreals amb latituds baixes, i si tenim sort, a veure si es manté aquest temps que teníem avui, i se'n pot veure alguna per aquí a Andorra també.
Bueno, no hem de patir, no?
Nosaltres no hem de patir. Els que hem de patir són els astronautes, els 3 pobres que estan a l'Estació Espacial Internacional ara mateix, i després els satèl·lits, els del el senyor Musk, que pateixen cada vegada que hi ha tempestes geomagnètiques. S'han notat que els Starlink són molt sensibles a aquestes tempestes geomagnètiques. I després els satèl·lits que estan en òrbita geoestacionària, és a dir, sobretot els tipus Meteosat o satèl·lits de transmissió de televisió, que són els que estan més amunt, que estan a 50.000 quilòmetres de distància. Aquests són els que estan més exposats en aquest tipus de flamarades solars. Mira, l'altre dia se'n deia que n'hi havia un de rus, que era un satèl·lit espia, que també estava en aquesta distància, que per culpa de les flamarades solars que hi ha hagut aquests dies ha acabat destruït i que ha deixat tota aquella òrbita plena de deixalles de satèl·lit que són perilloses, perquè si heu vist la pel·lícula Gravity, aquestes deixalles poden provocar cascades de deixalles i destruir d'altres, no? Bueno, pues, hem de fer cuidado amb això, és el que pot passar amb aquestes flamarades, que els satèl·lits es descontrolen, els GPS es descontrolen, coses d'aquestes que poden arribar a passar, sobretot si són potents, i com a molt, què pot arribar a passar? Pues que hi hagin tempestes geomagnètiques prou fortes per provocar talls de llum a la Terra, que això és el que podria arribar, perquè carreguen les línies que transporten l'electricitat, per l'electricitat estàtica que es genera pel camp electromagnètic de la Terra, que està revolucionat, i llavors pots carregar les línies o pots carregar els transformadors de les centrals elèctriques, i si no es protegeixen aquestes línies i aquests transformadors, poden arribar a petar. Bueno, això ja ha passat, anem a parlar moltes vegades, l'esdeveniment Carrington, que va ser a finals del segle XIX, en el qual els cables dels telègrafs estaven tan carregats d'electricitat que podies enviar telegrames sense connectar-los a l'electricitat. Estava carregat per ell mateix.
Sí.
Després a Quebec hi va haver als anys 70 també una apagada, a Nova York també en els anys 80 una apagada provocada per la caiguda de centrals elèctriques per culpa de flamarades solars. Avui en dia normalment estan bastant més protegides. S'avisa amb antelació, protegeixes els teus equipaments i normalment no hi té d'haver cap problema. Però clar, flamarades tan grosses que poden provocar tempestes geomagnètiques tan importants, hem d'anar amb cuidado, fins i tot amb precaucions hem d'anar amb cuidado. Nosaltres pensàvem que el cicle solar ja anava de baixada i sembla que no. Encara està ben potent.
És que està tot petes en l'aire, eh?
No, però és normal que tinguem un cicle solar més... Bueno. Perquè també el cicle solar puja i baixa i havíem estat molt a baix, molt tranquils, i ara torna a pujar i doncs els propers cicles solars seran importants. Ara estem en el màxim, tindrem 5 o 6 anys de tranquil·litat, però després tornarà a pujar.
Doncs la Lluna, el Sol i per on acabem?
I l'última novetat, una bona notícia per acabar. Jo la deixava pel final. Una bona notícia per acabar. Us havia parlat que hi havia molta preocupació a l'Observatori Europeu Astral a Paranal perquè volien construir un gran centre de producció d'energia verda, d'hidrogen, d'electricitat, un centre industrial, era una corporació que es diu AES, que volia construir al costat de Paranal, que havia obtingut ja el permís de les autoritats xilenes i que, evidentment, els astrònoms i les autoritats que vigilin el cel de Paranal, on s'està construint, us recordo, el telescopi més gran i més car del món, el ELT, un telescopi de 35 metres, que té de ser la nova generació de grans telescopis terrestres, doncs allà hi volien fer aquest lloc industrial, doncs la setmana passada AES va anunciar que ho deixava córrer, que no ho construiria, i finalment aquest cap de setmana van retirar la sol·licitud en el govern xilè i doncs l'Observatori Europeu Austral ahir mateix va fer un comunicat felicitant-se de que finalment la pressió política, científica i fins i tot de la societat civil ha fet tirar enrere a AES, tot i que AES diu que és per qüestions econòmiques, que no us hi sortia sortien els números. Jo crec que hi ha hagut moltes pressions al darrere per tirar això enrere. O que ara l'Observatori Europeu Austral vol arribar a passar una legislació a nivell global que protegeixi totes aquestes zones de cels privilegiats, perquè són cels que realment, per l'observació astronòmica, són privilegiats.
A Xile
és un, a Hawaii és un altre, a Canàries n'és un altre, i que no es pugui fer aquest tipus d'instal·lacions industrials o d'altres tipus que puguin provocar contaminació lumínica o contaminació atmosfèrica o pols o que sigui, que posi en perill realment el que fa aquests jocs únics per l'observació astronòmica, que també tampoc tenim tants jocs a la Terra en el qual es pot fer aquesta observació astronòmica i posaria en perill molta de la ciència que es fa. Recordem que molta de la ciència i de l'astronomia que es fa avui en dia té repercussions directes en el nostre dia a dia, amb la tecnologia que fem servir i no només el coneixement científic teòric, sinó també té repercussions. Per exemple, els GPS funcionen amb les mateixes equacions que els forats negres. És a dir, si estudiem els forats negres, ho sabem fer funcionar millor els GPS.
A vegades diuen mentides, però no...
Bueno, a vegades es poden manipular, evidentment, es poden manipular, però sense la relativitat general no tindríem GPS, no funcionaria, estaríem a 3/4 de 15, aquí segur que no funcionaria.
Doncs, escolta, déu-n'hi-do, hem tocat una miqueta de tot avui.
Sí.
I moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estarem pendents de tot plegat i com que tenim a tu, doncs ja
parlarem dels forats negres la propera vegada. O sigui, ens va quedar pendent de la setmana passada.
Sí, però esclar, és que el que dèiem, l'actualitat...
Sí, l'actualitat.
Parlant d'actualitat, anem amb una mica de publicitat i després, si et sembla, repassem els titulars i també els comentem una miqueta, Joan Marc.
D'acord.
Gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A prop teu.
A Andorra 2000 Carrefour estalvia amb el 3x2 amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació. Sí, sí, t'emportes 3 unitats i en pagues només 2. Com els refrescos de te de diferents sabors Nestí de 33 centilitres. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 55 cèntims. O la llauna de tomàquet triturat Carrefour de 400 grams. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 53 cèntims. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Cinc minuts. Menys de 5 minuts i arribem ja a 3/4 d'una, sens dubte. A veure, hi ha moltes notícies, però és també aquesta preocupació per aquesta esllavissada que fa que doncs no es pugui transitar per la frontera amb França. El pas està ja... La gent del pas, els comerciants, clar, es nodreixen molt de la gent del sud de França. I, esclar, no se sap fins quan n'hi haurà. Tu ens comentaves aquest dematí, quan has arribat, que... vas estudiar 10 anys, no?, a Toulouse.
10 anys a Toulouse, sí.
A Toulouse.
Sí, sí, sí.
I aquests talls es produïen amb freqüència o havien esllavissades? No?
A veure, sí que n'hi havien, o que és la variant que hi ha entre la Creuada i l'Hospitalet, sobretot la de costat muntanya, en el qual n'hi va haver d'importants i feia que tothom s'havia de desviar per l'altre, el més curt, diguem-ne, el que agafes, el que va recte després de l'estació de l'Hospitalet, i pel costat de la central elèctrica. Allà n'hi havien hagut, però en aquesta zona entre Merens i Acs sí que hi havien sempre caigudes de pedra, però d'aquest tamany no n'hi havia hagut mai cap, tot i que en aquella zona ja feia anys que es parla d'una variant amb un túnel entre Merens i Acs que connectés amb la variant d'Acs les Termes, que també va tardar molt a fer-se, i doncs que evités aquest part que és tan estreta i amb una muntanya que té problemes d'estabilitat. Totes aquelles muntanyes tenen problemes d'estabilitat.
Ja.
Són muntanyes granítiques que estan amb molt de fred a l'hivern, i a l'estiu fa molta calor i humitat, i doncs es fractura el granit i cauen les roques. I són pendents molt importants, i doncs quan cauen roques de molt amunt, pues arrenca tot un tros de muntanya, i a baix pues, passa el que passa. Per les imatges que he vist, la carretera està impracticable. I s'haurà de refer, però a més, si hi ha instabilitat en el flanc de la muntanya, no serveix de res, perquè tornarà a caure.
No sé, perquè així ens ho reflexa el diari d'Andorra, que l'esllavissada amenaça de rematar l'hivern negre al pas, que també hi han patit, vull dir, no és la primera vegada que passa, doncs, aquest any, aquesta temporada, podríem dir. Esclar, s'han cancel·lat hotels, comerços i restaurants buits, clar, perquè hi ha un tant per cent molt significatiu que és francès que va al pas de la casa,
Sí, sí.
Doncs també, i Gran Valira, també adverteix, segons el diari d'Andorra, que el bloqueig suposarà pèrdues milionàries. I també continuem amb el diari d'Andorra, que faran millores de carrers a Andorra la Vella, envelliment urbà, Prada Motxilla i la baixada del Molí. I també volem destacar Alacant de Moreno, l'andorrana que va acabar tercera i suma el primer podi a la Copa d'Europa, així com moltes felicitats a la Cande. Ara que, quan és aquest cap de setmana que comencen els Jocs d'hivern?
Sí, el dia 6.
Avui
som 3, el dijous, divendres?
Divendres comencen.
El divendres, sí, sí, sí. A doncs, Milan Cortina.
Ah, Milan Cortina, sí senyor. Pijo, això.
Sí,
sí. Pijo. També l'Alt Urgell diagnostica els impactes negatius de l'efecte d'Andorra. Es veu que han fet un estudi i la cosa no surt massa ben parada. El Pla Comarcal de Ciutadania i Migracions identifica pisos pastera i dificultats d'arrelament. Cosa que també passa aquí, que també tenim de pisos pastera.
Sí, per molt que alguns diguin que no n'hi ha,
Jo, vaja...
Però, en fi.
També. I el sindicat d'habitatge que vol que es fixi el preu dels pisos és un altre d'aquests problemes que fa tant de temps que anem arrossegant, no, els preus dels pisos, i l'ENS demana que un òrgan marqui el cost de la compra i també del lloguer. Anem amb l'altaveu. Fas fareir, però esclar, dius, 2040, estem al 2026. Tampoc falta gaire.
Falten no, 14 anys.
Per això, que podria arribar a una població de fins a 112.200 persones el 2040. Clar, vull dir, hi cabem tots, els que quedem o els que quedin, tenim prou recursos, anem pel bon camí, tot són preguntes que et pots fer. És un, ho assenyala Estadística, que aquesta projecció feta mostra que l'evolució futura dependrà de manera decisiva de la capacitat per a atraure i retenir població immigrant, així com els límits estructurals associats al model econòmic i també territorial. Tenim prou país per tanta gent?
Si, ja, si ara mateix ja estem veient que estem tocant os amb les infraestructures.
I tant.
Les viàries ho veiem cada dia, però les altres també.
Sanitàries.
Les sanitàries,
per exemple.
L'aigua, la llum, sí. Tot això. Ja, i estem dient que estem al límit de tot i no estem a 90.000 habitants.
Sí, sí.
Pujar-ho un 30% més, jo ho veig complicat si no fem una repensada amb les infraestructures que tenim i invertim molts i molts diners en millorar-les, ampliar-les i fer que puguin assumir tota aquesta massa de persones permanents, perquè a més tindrem les flotants, la població flotant, que és la població turística, amb més persones que tindràs aquí a Andorra treballant, més necessitat de turisme necessitaràs, a part que canviem el model, el nostre model de país, ara mateix som dependents del turisme i de les finances, que són les dues, i la construcció, però clar, si tens molta més gent aquí, han de treballar amb una d'aquestes tres branques, vol dir més població flotant en el país, més places d'hotels, i evidentment tanta població flotant més la població permanent, es fa molt difícil de poder mantenir.
No sé, noi.
És molt complicat. Jo
és complicadíssim, eh?
Jo veig complicat poder créixer tant en tan poc temps, a més, perquè 14 anys és molt poca cosa. Si a Catalunya ja es queixen que les infraestructures que tenen avui en dia...
Són 8 milions, ells, no?
Sí, gairebé 9, però que estan planejades per 6. Han passat de 6 a 8 o 9 milions en pocs anys, en 20 anys. 20 anys.
20 anys.
I, clar, això també és una pujada del 30%. Clar, nosaltres, una pujada del 30% en 14 anys, i les infraestructures han de poder seguir, i això vol dir molta inversió. No la veig per ara,
Mala peça al taler.
Mala peça
al taler, i no sé, aquests caps pensants, i la gent que han de reconduir el país, doncs, no sé, s'ha de fer un pensament, s'han de fer... Però ja, vull dir, és una cosa que tampoc no es pot dilatar, no?
El pensament és, si volem créixer en quantitat,
no,
per
qualitat.
Créixer econòmicament, o en qualitat.
Exacte.
És a dir, per créixer econòmicament hi ha aquestes dues vies, qualitat o quantitat.
Sí.
Jo en quantitat ho veig molt complicat. Jo tiraria cap a la qualitat, és a dir, que hi hagués molt més valor afegit en la feina que es fa aquí a Andorra que no pas la que hi ha actualment. I no necessites tanta gent i ja està.
Sí, és clar, és que... Bueno... No ho sé, sí. I la setmana passada parlàvem de que van detenir aquesta parella, mira, el dijous farà una setmana, al Tarter, doncs la xarxa liderada per aquestes persones va moure 20 quilos de cocaïna el 2025. I què més tindríem? A veure si ens han penjat alguna notícia de darrera hora, que sempre cal estar... també el nucli antic Andorra la Vella s'han quedat a les fosques tres cops avui. Estan investigant a veure què ha passat.
Els carrers, els carrers.
Els carrers, els carrers.
Bé, curiós, és curiós. Que...
Bueno, doncs anirem ara amb el bon dia a veure què ens expliquen els companys d'aquest rotatiu. També a la RN20, sense data d'obertura. 130 metres cúbics de roc ha fet baixar aquesta esllavissada, i afecta 100 metres de la calçada. També s'ha ofert a Andorra, esclar, retirar pedres, estabilitzar la zona i pavimentar si França ho demana. I govern estudia posar un bus del pas a l'Hospitalet Prelandor i fes manter i amb bus cancela. A veure, agents econòmics, el Comú en Campadà doncs es reunirà demà passat dijous per estudiar la situació. També he destacat doncs, el fet del podi de la Cande Moreno, que ha estat tercera a Sarntal, i el... havia estat ministre, el senyor Minoves, ja fa anys, me'n recordo, jo, quan era ministre. I després va estar també de Estats Units, no? El senyor Minoves, em sembla que va estar de...
Va ser primer ambaixador.
Ambaixador,
i després va ser ministre d'Exteriors, ministre de Cultura. Sí, sí, i després va marxar a fer tasca acadèmica a Estats Units.
Mm-hmm. Doncs el senyor Minoves, que està amb el tema de les universitats, aposta per una universitat d'Andorra més internacional. També la detenció per atropellar aquesta pobra dona a Incles, i Prada Motxilla i Baixada del Molí, que ja estan obertes, i veïns en peu de guerra pel rebut de les escombraries, això pel que fa a Pirineus. I acabarem aquest repàs, a veure què ens diuen. Si no és l'esllavissada, és la població d'Andorra, no? Així ens ho diuen des de Digital Andorra, Notícies d'Andorra, Digitalan, la població que podria arribar doncs, a aquestes 112.221 persones, el 40, creixeran els propers 15 anys entre un 18 i un 28,5, és la previsió de projectes, i també que Andorra supera les 40.600 llars amb una mitjana de 2,19 persones per habitatge, exceptuant algunes, no? Perquè també dèiem que n'hi ha de pisos pastera, per desgràcia. Ai, Déu meu.
Però aquest 0,19 on està?
No ho sé.
Sí. Que es va movent de llar en llar. O... Sí, sí. Ara en tens tu una part, ara en tinc jo una altra.
No. La veritat és que fa gràcia, no, quan hi ha aquestes sí. Dades així.
Les estadístiques a vegades s'han de donar de manera realista. Mm-hmm. És com això de 112.221, has dit?
Sí, clar.
No sé, o 222 o 223. Mm. Bueno.
Més de 100.000 persones, no. 112.221.
Bueno...
Això és molt...
Sí, jo no tinc la bola de vidre, per donar xifres tan exactes, però a vegades l'utilització de l'estadística en alguns moments s'hauria de vigilar una miqueta, perquè no...
La veritat és que sí.
Són aproximacions, això, i doncs s'ha de donar un número aproximat.
Totalment.
No números exactes, és com aquest 2,19.
Sí, sí.
Una miqueta més de dues persones.
Una miqueta.
Entre dos i tres.
Una miqueta. Doncs seria el més destacat, a veure què fan doncs, els governs d'Andorra i França per la RN20. També destacar doncs, que hi va haver aquest accident a Artesa el diumenge i que es van veure implicat un cotxe andorrà, però l'home i el menor d'Andorra ferits ja se'ls ha donat d'alta. Hi va haver un mort amb aquesta...
Sí, sí.
Amb aquest accident, i tant que sí.
Masses que hi ha en aquesta carretera.
És terrible, sí, sí. És terrible.
La C14 és...
La C14
cada vegada que l'agafo hi penso.
Ja, no, és que... Te'n recordes abans quan no hi havia... Bueno, ara, els túnels allà d'Oliana?
Sí, sí.
Que també van trigar anys, a fer-se.
I tant.
Van trigar anys
i cada dos
anys,
per tres estan tancats.
També, sí. Bueno, són tasques de manteniment, sí. Podríem dir, no?
Sí, sí.
Ai, senyor.
És com el túnel abans d'Organyà, que també ha estat temps.
També. No res. Doncs volem marxar amb una cançó que l'haureu escoltat moltes vegades, perquè avui, fa molts anys, Guaita era el 59... Hi havia uns músics de rock and roll molt coneguts en el moment i que amb el temps han perdurat, no? Buddy Holly, Richie Valens i David Bopper. Doncs anàvem amb un avió, hi havia una tempesta de neu, en un petit lloc rural a Iowa, Clear Lake, i van morir, Van morir en un accident aeri. Estaven fent una tournée junts, ells, i havien tocat en un lloc i anaven en un altre. I llavors, a l'any 1971, un cantautor americà, en Don McLean, va fer una cançó, que podem escoltar de Day, The Music Died, el dia en què la música va morir, doncs que d'alguna manera homenatge i fa referència en aquest terrible accident, que déu-n'hi-do, els accidents d'aviació. Glenn Miller també es va morir d'accident d'aviació, per exemple, als anys 50.
No, Glenn Miller va ser durant la Segona Guerra Mundial.
Però es va morir d'accident d'aviació, no?
No se sap ben bé, estava en missió, no se sap el que va passar.
No. Ostres.
Però amb helicòptero, el Kobe Bryant, al final, fa poc.
Ah, sí. Sí. És veritat, i la filla.
I la filla.
Doncs avui ens acomiadem amb Don McLean. Escolta, moltes gràcies, eh?
De res,
eh? Això pots repetir-ho, eh?
Sí, bueno.
Però... Ets un gran amant de la ràdio, tu també t'agrada molt la ràdio,
sí,
eh?
Sí, l'escolto molt.
Moltíssim.
Sí.
Doncs la setmana que ve ja tindrem per telèfon. Bona tornada cap a casa, Joan Marc, una abraçada
moltes
ben forta.
Moltes gràcies. Sí.
Adéu-siau.
Adéu. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. Be the day that I die. Helped a skelter in
past, the quest.